Ràdio Vilafranca.
Bon dia, comença el Penedès en xarxa d'aquest dimarts 2 de maig de 2023. Benvinguts a un dimarts amb ressaca o amb aires de dilluns. La part positiva és que, tot i que avui costa, igual que un dilluns, és un dia menys, setmana de 4 dies. I per alguns encara més curta, perquè avui no hi ha escola, no hi ha institut, i hi ha famílies que han estirat aquest pont de l'1 de maig, que han allargat fins a 4 dies, i per tant avui estan de vacances encara, estan d'escapada. Doncs quina sort per elles. Com que la majoria sí que avui ens incorporem i reprenem la setmana i estrenem aquest mes de maig, al Penedès en xarxa us farem costat des d'ara i fins les 12, des de Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio, Canal 20 i Ràdio Vilafranca, des d'on us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Un dimarts que començarà amb la previsió meteorològica per aquests primers dies de la setmana, d'aquí uns minutets, a càrrec de Marc Rodero. Tot seguit ja comptarem amb l'educadora infantil i terapeuta emocional Aroa Beltrán, a la qual avui li hem proposat parlar d'assetjament escolar. I és que hi dedicarem el tema de la setmana. A 9:15, puntual, primer flaix informatiu amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès, i tot seguit obrim el tema de la setmana. I com que justament avui se celebra el Dia Mundial contra el Bullying, o l'assetjament escolar, un problema que afecta milions d'infants i joves arreu del món i que, com hem vist recentment, causa morts, en volem parlar i ho farem amb un parell de psicòlogues. A 9:15 tindrem amb nosaltres la Susana Àries, psicòloga sanitària i directora de Guia i Educa. I a 10:06, després del butlletí de notícies, seguirem amb aquest tema de la setmana amb una conversa amb la psicòloga Luz Ramírez. A 10:45, de nou cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el segon flaix informatiu d'aquest dimarts. A 11:15 tenim secció d'ocupació i formació, i avui volem abordar amb protagonistes els processos de selecció massiva de treballadors per empreses, tot exposant un cas molt recent de l'empresa Pepco, una cadena multinacional polonesa que està a punt d'obrir portes a Vilafranca, que justament ha reclutat els seus futurs treballadors de la botiga que obrirà aquest mateix mes de maig a través d'un procés d'aquest massius, als quals ha col·laborat i ha participat el Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Vilafranca. A 11:00, butlletí de notícies, i tot seguit el Català al carrer amb la Teresa Casanelles del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès i la Sílvia Catassús de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Jugarem els mots encreuats, volem que truqueu i jugueu amb nosaltres, i si teniu sort us endureu el llibre que avui regalem, una novel·la juvenil titulada Els desconnectats, de David Nelo, publicada per EDB. A 11:45, de nou cita amb l'actualitat, la darrera en clau Alt i Baix Penedès, i tot seguit les pantalles. Unes pantalles on hi haurà bona collita de sèries, però potser ben aviat s'estroncarà aquesta bona collita, perquè els guionistes de Hollywood finalment han començat la vaga, us ho explicarem. I acabarem no amb fake news, com solem fer els dimarts, sinó amb una connexió d'actualitat fins a Sant Sadurní perquè ens expliquin com s'està desenvolupant l'ocupació de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, que aquest cap de setmana ha portat aldarulls, detencions i concentracions veïnals. Acabarem amb aquesta última hora. Una actualitat que podeu seguir mentre ens escolteu als 10:15, 10:11 i 12 en clau Alt i Baix Penedès i els bulletins horaris de les 10, de les 11 i de les 12. Som-hi amb aquest dimarts, una mica dilluns.
El temps.
Arrenquem amb la previsió meteorològica a càrrec del Marc Rodero. Molt bon dia i bon dimarts.
Molt bon dia, Sílvia. Bon dia a tothom.
Quina llàstima, Marc? Quatre gotes mal comptades i mal caigudes al Penedès.
Doncs sí, ja ho comentàvem amb la darrera previsió meteorològica que ens ho veuríem segurament cada lluny. Tot i així, van caure tres gotes, dues mal comptades i que, òbviament, no han solucionat res. En canvi, sí que cap a l'extrem nord, en alguns indrets, en algunes comarques, a les capçaleres dels rius o dels embassaments, han caigut precipitacions, unes precipitacions que tampoc solucionen res, però que han estat molt benvingudes, sobretot pels boscos. I encetem setmana, que ens portarà a parlar d'una situació en conjunt molt tranquil·la i estable. A hores ara tenim sol, ho hem de mantenir de cara als propers dies, per tant, no veiem canvis significatius en el temps. Tornarà a ser una setmana marcada per l'absència de pluges, tot i que divendres acabarem de perfilar, que és el que farà la segona part del cap de setmana, perquè s'intueixen alguns canvis, veurem l'abast final i si són o no significatius, però d'avui fins que tornem una altra vegada a fer la prèvia de la meteo, doncs seguirem parlant de temps tranquil, estable i de temperatures no gaire altes. Per tant, podríem dir que els que toca per aquesta època de l'any una miqueta més baixa respecte a les del cap de setmana. I pels que s'acostin a la mateixa línia de costa, doncs la situació marítima molt tranquil·la a bona part dels quadrants costaners del país.
Fa il·lusió que diguis que tindrem el temps que toca, perquè portàvem unes quantes setmanes que no hi havia manera, eh?
El temps que toca pel que fa a les temperatures, òbviament no el que tocaria pel que fa, o el que voldríem, millor dit, o el que desitjaríem per intentar doncs, posar fil a l'agulla aquests canvis que de moment, Sílvia, sembla que no arriben i que aquesta setmana tampoc ho faran. Esperances posades a la segona part del cap de setmana, que ja veurem què és el que acabarà passant, però es ve una mica de canvi.
Aviam si fem bona la dita aquella del maig cada dia un ratxo, i quines ganes.
Tant de bo, però ja va avançant i de moment no veiem cap canvi significatiu que ens aporti una aleta esperança.
Marc, moltes gràcies i que tinguis una fantàstica setmana. Adéu-siau.
Igualment, adéu.
Avui, com dèiem al sumari, se celebra el Dia Mundial de la Lluita contra el Bullying o l'Assetjament Escolar i, tot i que hi entrarem més a fons al tema de la setmana, també volem posar sobre la taula aquesta problemàtica amb l'educadora infantil i terapeuta emocional Aroa Beltrán, que ho farà de la mà de l'Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Molt bon dia, doncs, com bé dius, avui se celebra el Dia Mundial de la Lluita contra el Bullying i dedicarem gran part dels continguts del programa a parlar-ne. La primera que ens acompanya, com bé deies, és la Aroa Beltrán. Aroa, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, Eli. Aquí, esperant ja aquesta intervenció.
Ho dèiem, avui 2 de maig és el Dia Mundial de la Lluita contra el Bullying, una problemàtica que aquí al Penedès en Xarxa ens agrada posar sobre la taula perquè malauradament està molt estesa a nivell mundial i avui aprofitarem aquest dia mundial doncs, per obrir una miqueta més els ulls.
Doncs sí, Eli. Com bé dius, és una llàstima, però parlar de bullying, i en aquest cas jo, per exemple, de bullying escolar, és parlar de la realitat que tenim ara a la societat, no? Per molt que ens dolgui, però és algo que estem veient que està molt extès i que se n'està anant bastant de les mans, no? Com diríem, de manera col·loquial. Però què és el bullying, no? Parlem de què, a què ens referim, oi? Perquè jo em centraré una mica en l'escolar, no? Hi ha el tema educatiu, però doncs, qualsevol cosa és escolar, qualsevol forma de maltractament psicològic, verbal, físic, social, produït per un estudiant amb un altre, de forma reiterada, eh? Es pot considerar bullying, eh? És un acos que sobretot passa a les aules, però també passa a les xarxes socials i cada cop ho veiem més, sobretot amb adolescents, oi? Jo m'agradaria començar a diferenciar una mica, perquè a vegades interpretem, no? Va, que això són coses de nens, tal qual. Hi ha diferents classes de bullying, no? Hi ha diferents formes i algunes de les més comuns tenen que veure, per exemple, amb aquesta, una d'elles, vale? Us en diré sis, és l'exclusió social, no? Allò que marginar, desplaçar, no deixar que s'integri, excluir algú del grup, no? Tot això són formes de bullying. Aquell nen que no... Que, no, no, jo amb aquest no jugo, jo amb tu no jugo mai, no? O, jo què sé, aquell nen pobret que mai l'escolleixen, no? Sempre queda l'últim per escollir en els grups quan fem equips, per exemple, o quan fem, no? Que no volen jugar amb ell. Aquesta també seria una forma de bullying, no? Una altra molt clara és l'agressió verbal. A vegades passem per alt, no? Molts cops aquests nens que posem motes, no? I aquest mote no ens agrada a nosaltres, no? Uau! És una forma d'agressió també. Els insults, no? Aquestes difamacions que fem o mentides que inventem sobre els altres o inclús burles de l'atac de, no? Tu fas no sé què o tu pixes al llit, tu... Vale. Tot això també ho podria ser, després veurem de quina manera, no? Però no sol és aquesta agressió física, que evidentment, però totes aquestes agressions també ho són. A l'agressió física, per tant, empuixar, agredir, eh? Ja aquest el tenim bastant vist, oi? Bastant localitzat. Però hi ha una agressió física indirecta, vale? Que també considerem bullying, i que parla de, pues, d'amagar les coses dels altres, de trencar-les, de robar els objectes de... pues no sé, i el típic nen que sempre li prenen les coses de l'estuig, no? I li fan la punyeta en aquest cas, o els adolescents que es treuen els mòbils i se'ls passen, sí? Pues és així. Una altra molt clara són les amenaces, eh? Si no fas això, et faré allò. Si no em dones tal cosa, te les veuràs amb mi després. O com expliques això, et fot una pallissa. Jo què sé, m'ho estic inventant així en modo, eh? Però això passa, no? I per últim, l'acord sexual, oi? I bueno, ja sabem que és un abús, però bueno, hi ha a vegades només amb el... No, això passa molt amb els adolescents, no? Que es fan una abraçadeta i tiren les mans cap a baix i es toca el cul, no? I es diuen, pues aquesta també seria una forma d'abús, eh? Inclús, bueno, exhibir fotos o difondre, no? Fotos uns dels altres, bueno, hi hauria moltes senyals. I què ha de passar perquè sigui bullying? Perquè si fem una d'aquestes coses d'una manera puntual, doncs es pot donar com un conflicte que tenim entre iguals i coses. El que ens indica que pot ser bullying, un és la intencionalitat. Ho faig per fer mal a l'altre. Tinc clar que estic fent mal a l'altre i ho faig. Vale? L'altre és la reiteració. O sigui, veig que faig mal i tot i així segueixo fent. No ho he fet un cop. Ho he fet dos cops, ho faig, ho segueixo fent. Vale? I l'altre té que veure amb aquesta simetria o amb aquesta jerarquia de poder, no? Aquest desequilibri de poder, no? Diríem, no? Els nens més febles o més vulnerables, no? Contra els generadors o els líders, no? O aquelles persones. Això ens dona indicadors molt bons de, perquè estiguem al tanto. Perquè què podem fer davant d'això? què fem davant d'aquesta pràctica? Suposo que més tard ens explicaran, no? Més coses, oi? Les expertes, però en aquest cas jo crec que una de les coses més necessàries que tenim o que hem de fer és posar consciència i sobretot prevenció. Que aquests infants coneguin, no? Coneguin cada un dels agents, que coneguin com es pot sentir aquest altre, no? És un tema que de fet ens afecta a tots i que hauríem de tractar des de tota la comunitat, des de l'escola dels grans infants i des de les famílies. S'ha de resoldre plegats, no es pot, no és una cosa aïllada i no es pot fer fora o no fer-ne part a un dels agents. Sí?
Mm-hmm.
I tant. I els infants i els adolescents són els que han de provocar aquest canvi, però no poden provocar aquest canvi si no tenen al seu costat, doncs això, escola i família, que els hi digui, que els ensenyi, que els ensenyi a entendre i a detectar què passa, no? Què passa quan hi ha aquests agents que ens deien, no? Bueno, coneixem pues, la víctima, no? L'agressor, i sobretot, jo faria molta mirada als espectadors. Per què? Perquè res no passa si no hi ha espectadors. Oi?
Mm-hmm.
A vegades, la forma més fàcil, no, d'incidir o de poder determinar si es dona més o si es dona menys són aquests espectadors. Perquè són aquells que tenen més força per o mantenir, vale? O acompanyar, no? Recordem que la clau està això, en l'observador. Si aquest pot parar els peus, pot posar-se al costat de l'altra persona, de la persona, de la víctima, jo estic amb tu, no? Dir, això no està bé. Apoyar el que pateix, això pararà. El que dèiem abans, sense espectadors no hi ha cas, no? Però perquè això passi, també hem d'empoderar aquests espectadors. Perquè si no, el que pensen suaument és que si no seré jo, no? Si no em passarà a mi, no? I per això dèiem. Jo crec que ja s'ha de fer molta referència o s'ha de fer molt treball en aquesta prevenció, en aquesta mirada de entendre, de cuidar, què està passant. No sol, in situ, quan ja està, quan ja hi ha un problema, no? Que això és el que estem veient avui en dia. A mi, quan em contacten, vine a fer una intervenció, és quan ja ha passat, no? És quan ja hi és. Ostres, fem la prevenció, no? Jo que, bueno, el que parlem, no? Que fomento l'educació emocional, és en aquí on hem de treballar. Per què? Perquè ho prevenirem així, aquesta és la clau. Treballant competències socials, competències emocionals, treballant l'empatia, el respecte, no? Donant les pautes perquè actuïn i perquè sàpiguen què han de fer en cada cas. Vale? No ens oblidem que segurament l'agressor també és una víctima d'alguna circumstància. El que passa és que aquí se'ns fa gran, no? Això suposo que a psicòlogues de després ja ens explicaran més coses, no? Però sobretot jo faria doncs, molta referència a això, no? A veure o acompanyar aquests infants a detectar que això està passant. I si veiem una classe, si ens la mirem des de darrere, podem saber fàcilment qui són els líders, qui són els nens, no? Pues una mica més vulnerables o que passen més desapercebuts, no? I aquí tenim molta informació de com es poden atacar. Això no vol dir que no es pugui donar des d'un altre lloc, no? Però hi ha indicadors, vale? I algú que em preguntava molt les mares, no? Com puc saber? Perquè aquí entraríem, eh? I ens en passaríem rato, que ja en parlareu després i tinc molta ganes també d'escoltar-les. Em preguntaven com puc saber, no? Si el meu fill està sent assetjat o té algun problema. Doncs hi ha un indicador molt clar. I és que, bueno, per altres bones coses, no? Però, per exemple, que sempre va content a l'escola i ara no hi vol anar, deixem de menjar, que més ansietat de la compte, ens oblidem les coses o les perdem, no? A vegades potser no les perd, potser els hi han tret, no? Aquest estrès, aquesta angoixa constant que té. Això serien indicadors que ens dirien, bueno, aturem-nos, perquè algo s'està movent, no? Si no és això, serà una altra cosa, perquè, evidentment, si això està passant, algo està passant. Sí? I a partir d'aquí, jo faig molta, molta mirada a això, no? A com treballem. Jo proposo molt aquesta proposta, no? De treballar des de la prevenció, des de bueno, com ens sentim quan passa això, aturar la classe, posar un context, no? Donar paraula a cada una, a cada un d'aquests agents, no? I perquè, clar, tots, i ara tots tenim part, no? En una aula o en una, o en un context aquí, són microsocietats les aules. I bueno, el que es dona és superimportant, no? Parlar, mostrar, bueno, pues que no tolerem aquestes conductes, no? Que no estem d'acord amb el que està passant o amb el que li estan fent a la persona, això ajuda molt, 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 no?
De vegades, i de vegades, Aroa, no sé, bueno, si també tens la sensació de que tendim a normalitzar aquests casos, perquè com que ha passat sempre, doncs, bueno, és una cosa normal, i no ho és.
Total. Total. Mira, l'altre dia amb una de les meves profes ho comentàvem i hi ha una cosa que em va fer obrir els ulls molt, i és que es normalitza, perquè al final estem normalitzant els nens, al final ho diem sempre, i ja no des d'aquí, aprenen el que veient, el que veuen, no el que veiem. I estem en un, ja no sé si un món o un país de crítica. Constantment hem normalitzat aquesta crítica, ja sigui criticar el programa de televisió, criticar el veí. Has vist que ha fet aquell? Has vist que ha fet l'altre? A modo de, no sé, gracieta, el que sigui. O sigui, hem normalitzat tant, no? El judici cap a l'altre, que és com algo molt normal. I d'aquí surt molt aquesta part, no? De permís per fer la gracieta, no? Una altra era, no, és que és una broma. Bueno, una broma és quan jo també ric. Quan jo no ric, quan tu saps que a mi això no em fa gràcia, no és una broma. En aquí jo haig de poder parar i demanar perdó, inclús, no? Bueno, doncs ho sento, no t'ha fet gràcia. Però si jo tu et faig una broma, oi, Eli, que no t'ha agradat gens,
no.
Bueno, no anirem bé, no? Doncs no podem permetre que, pel fet que jo consideri que és una broma, tot i que a tu no t'agradi, ho analitzi, no? O sigui, o no li doni la importància que té, no, perdó. O sigui, m'estàs ferint, no? M'estàs atacant. I aquestes petites coses tan sutils són, jo crec, en molts casos, les que van afegint, no? Aquesta permissivitat, no? Que al final estem donant, bueno, doncs no estan, no? Com dèiem abans, els insults, els motes, s'han posat sempre els motes, no passa res, ja, però si a tu constantment t'estan dient cada dia, que has d'anar a escola un nom que no t'agrada, com et fa sentir això?
Malament. I estaríem un altre cop, en això hem parlat de vegades, no? Que aquests traumes de la infància els acabem arrossegant quan fem grans.
Total. Total, total. I ara, bueno, mira, jo no sé si per sort o per desgràcia, perquè la veritat és que, bueno, és dur, no?, veure que està sorgint tot això, però també li estem donant una mirada més acurada, amagant-se a vegada més, ara, no?, estem, i hi ha una part de la societat que també, i tenim aquesta mirada i aquesta becabuda, i, ostres, al tanto, que això està passant, no?, i que hem de fer alguna cosa per posar prevenció en aquí, perquè això no es doni de manera tan habitual, de manera tan normalitzada, com deies tu ara, oi?
Prenem consciència i fem conscienciació, prevenció, com bé deies, per poder acabar amb l'assetjament escolar. Aroa, com sempre, és un plaer tenir-te al Penedès en Xarxa quinzenalment, i res, ens retrobem d'aquí dues setmanetes. Que vagi molt i molt bé.
Igualment, un plaer també per mi estar amb vosaltres. Una forta abraçada.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès. Penedès en xarxa. Les notícies.
Passa un minut de 9:15 del matí. Molt bon dia, us donem la benvinguda a aquest flash informatiu del Penedès en xarxa, on us acostem l'actualitat més destacada a aquesta hora del matí. Us parla Eric Guijarro. El Darulls a Sant Sadurní per l'ocupació de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. La tensió ha esclatat aquest cap de setmana a Sant Sadurní, on la policia local i els Mossos d'Esquadra ja han detingut 5 persones pels aldarulls que hi ha hagut entorn l'antiga caserna ocupada de la Guàrdia Civil. Fa gairebé un any es va dur a terme una acció per ocupar l'edifici i, segons relata l'Ajuntament, algunes famílies s'hi troben per necessitat, però d'altres han protagonitzat des de fa mesos alteracions de l'ordre públic i actes que poden ser tipificats com a delicte al municipi. Aquesta tensió va arribar al màxim dijous i divendres, quan alguns veïns del municipi van entrar a la caserna ocupada per fer-los fora i es van generar aldarulls en diferents punts del municipi. En un comunicat, l'Ajuntament de Sant Sadurní diu que és conscient del malestar entre els veïns i veïnes per aquesta complexa situació i des de fa mesos està fent totes les gestions possibles amb el Ministeri d'Interior per tal que posi remei a l'ocupació de la caserna, que no és propietat de l'Ajuntament. L'alcalde de Tonamat i el regidor de Governació, Pere Bernet, van personar-se a la caserna divendres per conèixer la situació i han traslladat al delegat del Govern de l'Estat la necessitat d'arribar a una solució definitiva per resoldre aquest problema. Veïns de Cunit exigeixen que es retiri el pagament per aparcar al carrer. La Setmana Santa passada ja van haver de pagar per aparcar els seus carrers, uns carrers que a més tenen moltes deficiències i desperfectes, denuncien els veïns de Cunit. Aquesta senyalització taronja en tots els carrers des de la via del tren a la platja i des del límit de Segur de Calafell al de Cubelles indica que unes 2.000 places han passat a ser de pagament per aparcar. Ara ho seran cada cap de setmana fins al 15 de juny i des d'aquesta data cada dia fins a mitjans de setembre. Aquest dissabte, un grup de veïns es va concentrar davant de l'Ajuntament, que estava tancat, per protestar per la implantació del pagament per aparcar als carrers. Van assenyalar que és la primera acció de protesta i plantegen estendre-la. Els veïns consideren que la mesura és injusta, insolidària i, sobretot, recaptatòria en un municipi que assenyalen té un dels impostos de béns immobles més elevats de la demarcació. L'Ajuntament argumenta la mesura per aconseguir una rotació i perquè les localitats veïnes tenen aquest sistema de pagament perquè Cunit era una illa per estacionar gratuïtament. Avui hi ha ple de l'Ajuntament d'Olèrdola. A 8:15 del vespre, de 8 dimarts, s'ha programat sessió extraordinària de ple de l'Ajuntament d'Olèrdola. En l'ordre del dia s'inclou el sorteig públic per la designació dels membres de les meses electorals de les eleccions municipals del 28 de maig. Un altre dels punts destacats que tractarà la sessió serà la sessió de la concessió administrativa per l'ús privatiu de la zona esportiva de Dalmar. També en el ple es preveu aprovar una rectificació en l'inventari de béns i drets de la corporació, així com la modificació del contracte de les escoles Bressol per la contractació de suport addicional que garanteixi l'atenció a alumnes amb necessitats educatives especials a l'escola Bressol Gutims de Moja. L'últim punt d'aquest ple extraordinari es destina a donar compte de decrets i informes. I acabem parlant de Rovell d'Ou, que presenta el seu 13è disc, Jarana Rock. El grup penedesenc d'animació i música infantil i familiar, Rovell d'Ou, ha tret el que ja és el seu 13è treball discogràfic, un disc que porta per nom Jarana Rock. El cantant del grup, Jordi Bové, ha estat convidat aquesta setmana al programa El teu aire de Ràdio Vilafranca. Els components del grup Rovell d'Ou estan centrats actualment en la gira de promoció per presentar el nou disc a diversos mitjans de comunicació, una gira de promoció que durarà fins l'estiu. We'll be right back.
Penedès en xarxa.
Passen 6 minuts de 9:15. Avui, 2 de maig, se celebra el Dia Mundial de la Lluita contra l'Assetjament Escolar, un problema que afecta milions d'infants i joves a tot el món i que causa 200 morts directes anuals. Des del 2013, el 2 de maig, commemorem aquest dia i reflexionem arran de la petició que va fer el doctor Javier Miglino, fundador de l'ONG Bullying Sin Fronteres. L'objectiu no és altre que prendre consciència d'una realitat sovint amagada, una realitat que avui nosaltres posem sobre la taula de la mà de dues psicòlogues. Comencem a la capital del Cava, Eli Jiménez, qui t'acompanya.
I avui volem celebrar, com bé deies, el Dia Mundial de la Lluita contra el Bullying, posant sobre la taula aquesta problemàtica amb la psicòloga sanitària i directora de Guia i Educa, Susana Arias. Molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, pues molt contenta de tornar a estar aquí amb vosaltres.
Avui parlem del bullying, d'aquest assetjament escolar. Per començar, si et sembla, parlem de tipus de bullying.
Vale. Clar, quan en parlem del bullying, la gent, no, sobretot de la meva època, doncs pensem en aquest assetjament més físic i aquests, bueno, però és que li pega o el llença per les escales. Bueno, això és el que es veu, no? Però hi ha molta cosa, molt tipus de bullying que no es veu, no? Tenim, com hem dit, aquest bullying físic, tenim aquest bullying verbal, on aquests insults o menysprear a la persona, el bullying social, que aquest jo crec que és el més difícil de detectar i el que més es dona, que seria com aïllar a una persona. Que aquí ja entren diferents personatges, no? Està l'agressor i està tot els seguidors o totes les persones que són que ho veuen i no fan res perquè o no saben o no poden o tenen por o pensen que no s'han de ficar, no? Aquest bullying social realment és el que més es dona, però és el que més costa detectar i menys es veu, no? I com que no deixa ferides, ni deixa, per exemple, no? Si jo faig un assetjament per WhatsApp, deixo una petjada, no? Mm-hmm. Però si és una cosa així que d'excloure, dir-li als altres que amb tu no han d'estar, doncs clar, no es veu, costa, no? I el ciberbullying, que el ciberbullying és, bueno, com tots sabem, no? Es produeix a través de mitjans electrònics, de les xarxes socials, i moltes vegades jo els hi explico als pares. Penseu que quan nosaltres érem petits, pues el nen ho podia passar molt malament dintre l'escola, però sortia de l'escola i tenia un espai, un temps, on podia respirar i podia recuperar-se una mica. Avui en dia, amb el ciberbullying, això no passa, perquè surten de l'escola i al xat de la classe continuen assetjant-lo. A les xarxes socials continuen assetjant-lo. Aleshores, aquest nen o nena no té ni caps de setmana, ni tardes, ni és constant, constant, constant. Aleshores, bueno, com veus, hi ha diferents tipus de bullying i la cosa ha canviat molt des de la nostra perspectiva d'adult, no? De dir, és que això ha passat tota la vida. Bueno, és que les coses han canviat molt i ho hem de veure des del dia a dia, des d'avui, no des de fa 20 anys. La cosa era molt diferent.
Mm-hmm. Susana, parlaves d'aquests perfils dins del bullying, d'aquests diferents perfils que ens trobem. Parlaves de l'assetjador, de l'assetjat, d'aquesta comandita que va amb l'assetjador també.
Mm-hmm. Sí, està clar, l'assetjador és qui promou tot allò. Està clar, l'assetjat és la víctima. I aquesta comandita que diem, tenen uns perfils molt variats, no? Pot ser des d'una persona, un nen amb pocs recursos socials que té por a ajudar l'altra persona perquè té por que això es torni contra ell i no tingui les eines necessàries per, pues, per ensortir-se'n. També pot ser que simplement vulguin formar part de l'equip de l'assetjador i aleshores, pues, encara que no estan d'acord amb les maneres que fa l'assetjador, el seguiran sempre perquè necessiten sentir-se part d'un grup o necessiten sentir-se part d'algú que s'ha de promoure, no? I aleshores seria com promoure l'assetjament cap a aquell nen. Bueno, pues, jo m'identifico amb el grup assetjador i aleshores, encara que estigui en contra de les meves creences, jo ho recolzaré. Per què? Perquè necessito identificar-me amb un grup. Fixa't, tot això es correlaciona moltíssim amb una baixa autoestima. Mm-hmm. No? Necessito formar part d'algú. I o no tinc eines i recursos per enfrontar-me a un assetjador. I aleshores és, bueno, pues, es queda tot aquest grup d'espectadors que miren i que estan promovent aquest bullying. Clar, no els podem culpar, perquè és que no tenen eines, no tenen més manera de fer-ho, no? Mm. Però sí que podem fer molta campanya, i jo crec que això és el que s'està treballant molt els últims anys, en fer una campanya perquè tots aquests testimonis que estan veient el que estan passant no tinguin por de dir-ho, no tinguin por de demanar ajuda, que sàpiguen que quedarà molt a l'anonimat, que sàpiguen lo important que és que es pugui dir, no? I jo crec que les últimes campanyes estan més enfocades en aquests personatges que no tant en l'agressor, perquè l'agressor, bueno, ja és més difícil, no? És un treball que s'ha de fer molt des de casa, l'escola fa el que pot, però jo crec que una part molt important, l'escola on sí pot treballar, és dintre d'aquest perfil de, pues, de personatges que estan veient la situació i que poden dir i poden fer alguna cosa.
Susana, parlàvem de tipus de bullying, de les figures que trobem, i segurament una de les coses que també hauríem de tractar són aquestes seqüeles que deixa el bullying.
Sí, sí, sí. A més, seqüeles a curt i a llarg termini. Mm. Perquè pensa que tinc moltíssims adults que venen a la consulta i que quan et poses a investigar una miqueta surt aquest bullying en la infància, no? I una cosa que no ens havíem adonat d'una de les seqüeles és que si durant molts anys aquest bullying no s'ha detectat, perquè potser no era tan exagerat, no era físic, és el que dèiem, no? Com que no era un bullying físic, ha costat molt de detectar. I a més era un bullying, pues, d'aquest psicològic, no? Que et anaven apartant, que et deixaven de costat i no era tan exagerat. Però ha sigut durant tants anys, durant tant de temps, per exemple, tota la primària, que aquell nen o aquella nena no ha desenvolupat les eines necessàries per crear relacions sanes en la seva vida. Aleshores, veiem preadolescents, adolescents, joves i persones grans que acaben creant relacions de dependència, no saben mantenir una amistat, tenen molta por, molta angoixa en la seva vida. Són aquestes persones que no s'atreveixen a fer moltes coses perquè no sé què em pot passar. Això t'estic parlant a llarg termini. A curt termini, pues, evidentment, veiem problemes emocionals en els nens, no? Ansietat, depressió, pors, tristesa, baixa autoestima, que a casa, de vegades, no s'acaba de veure, no s'acaba de detectar. El que podem veure a casa sí seria un canvi de comportament, no? Però aquesta depressió, por, baixa autoestima es reflecteix d'una altra manera. Problemes emocionals. El nen no sap què li passa, però està molt bloquejat i tot això afecta, evidentment, a la seva capacitat de relacionar-se amb els altres i a la seva qualitat de vida. Els problemes socials que hem parlat, que deixa el bullying, pues, trenca la capacitat del nen d'aprendre a fer relacions sanes amb els altres, no? I bueno, pues, també el dia que aconsegueixen fer un amic, faran tot el que aquest amic digui, perquè és com, bueno, he aconseguit un amic, l'haig de mantenir. Això, nens petits, bueno, però quan arribem a la preadolescència o adolescència, tenen pues, més risc de caure en drogues, trastorns de la conducta alimentària, experimentar amb coses que no haurien d'experimentar. Per això és bastant problemàtic. Ja poden tenir problemes acadèmics, també. Pensem que quan hi ha un problema emocional, quan hi ha un bloqueig emocional, el que primer afecta és a la teva capacitat d'atenció i a la teva capacitat de memòria immediata, de memòria de treball. Si tenim aquest bloqueig emocional, al nen li costarà molt més estudiar i, per tant, els seus resultats seran més dolents. I això afavorirà encara més que pateixi més bullying, perquè a sobre de ser, pues, no sé, el que li estiguin dient, a sobre començarà a treure males notes, no, els profes el renyaran una mica, és que t'has de concentrar, és que no et veig concentrat, és que... I això també l'agressor ho podrà fer servir en la seva contra. I, bueno, evidentment, problemes físics, quan ja no només quan somatitzen, perquè hi ha problemes físics com, pues, tenen mal de panxa, ganes de vomitar, se'ls hi pot caure el cabell... Pues aquest mal de panxa al final ve per una irritació molt gran, no? Si això s'allarga molt durant molt de temps, pues poden crear, pues, fins i tot intolerància a aliments, al·lèrgies... Vull dir, no és poca cosa. I el bullying físic, quan casos extrems, pues, evidentment, ferides, danys, seqüeles greus.
Déu-n'hi-do. Anem, Susana, amb aquesta part que com a adults podem posar part nostra per saber com detectar, com ajudar, no?
Mm-hmm. Molt, 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 molt. Jo sempre ho dic, podem posar molt. Serà infal·lible? No ho sé, però ho hem d'intentar. Ho hem d'intentar sempre amb els peques. Mireu, el que parlàvem del bullying és que costa molt de detectar, perquè quan és físic és molt evident, però quan no és físic la persona tendeix a culpabilitzar-se. És bueno, la víctima ja els hi passa, sempre és culpa meva, és que si jo no fos d'aquesta manera és que hauria de ser diferent. Llavors, els nens, les nenes poden tenir vergonya de dir-ho, por, perquè poden pensar que l'adult ens dirà és que és culpa teva, és que si fossis més sociable, és que t'he dit moltes vegades que fessis més amigues, és que evidentment no passarà, però és la por que tenen ells. Mm-hmm. Llavors, el que podem fer nosaltres com a adults és des de sempre, des de molt petitons, treballar aquesta llibertat de que puguin dir el que els preocupa a casa, no? I entrem... Una cosa que em pregunten molt els pares. És que li pregunto com li ha anat el dia i em diu, bé. És que li pregunto què has fet avui i em diu, no me'n recordo. Vale? És que és així? És que costa molt que el nen et digui què ha passat i que... Mm. Vale, doncs què podem fer? Molt fàcil. En comptes de preguntar-li, explica-li tu com t'ha anat el dia. No, i jo sempre dic, a l'hora del sopar... hauria de ser obligatori que sopem tots junts, sense tele, sense tablet, i parlem. I a l'hora de sopar jo li puc explicar al meu fill. Saps què? Avui he estat a la ràdio, aquest matí he estat a la ràdio, m'he passat superbé, he fet això, no sé què. Però després a la tarda he tingut 3 pacients i ha sigut durillo perquè em feia mal l'esquena i jo volia venir a casa. Però per una tonteria, però ell sent que la mama està explicant coses del seu dia a dia. Llavors... normalitza això. ¿Vale? Normalitza. Uh-huh. I quan surten de l'escola, què tal? Com t'ha anat el dia? Bé, perfecte, que me n'alegro. A mi no gaire bé, no sé què, tal. Llavors, això, al cap dels dies, al cap de les setmanes, vas traient el fruit, no? I et diu, pues mama, saps què m'ha passat avui? El Carlos m'ha dit que no podia jugar amb ells perquè no sé què. Ostres, no sé quant. I llavors, tu pots intervenir. I què ha passat? I com ho heu solucionat? I no has pogut solucionar? I vols dir que si li diguessis a la profe no t'ajudaria? I llavors el nen dubta. No sé, per què no ho proves la propera vegada? Ho provem? Vols que fem ara un role-playing com si jo fes la profe? A veure, digue-m'ho, no? Per exemple. I el poder parlar de les nostres emocions facilita que els nens, a poc a poc, parlin de les seves emocions. Això és el que nosaltres podem fer com a pares. Que fixa't, eh? Que simple que és donar-li d'espai, escoltar-los, parlar. I sempre és el que dic, si nosaltres parlem de les nostres emocions, del nostre dia a dia, ells faran el mateix perquè l'aprenentatge és jo veig i copio, jo veig i copio. Quines coses que podem detectar nosaltres amb els nens, no? De dir, què està passant? Perquè moltes vegades és això, què està passant? Veig coses diferents. Coses diferents, sobretot hem d'analitzar molt la seva conducta. Evidentment que els nens són cíclics i de vegades fan coses que abans no feien, van canviant, però clar, ens hem d'adonar de coses com canvis de comportament que de cop i volta comença a mostrar-se molt trist, ansiós, es comença a mossegar les ungles, està com irritat, retraït, deixa d'explicar-te coses, dius, ui, aquí està passant alguna cosa. I segurament, si hem arribat a aquest punt, podem tractar de parlar amb ell, però serà difícil, hem de tenir paciència. I hem de, mentre intentem parlar amb ell, com està tot, com et trobes, què necessites... Mentre provem de parlar amb ell, important posar-nos en contacte amb l'escola ràpidament. Escolta, estic veient aquesta conducta amb el meu fill. A classe també? Què notes? Hi ha alguna diferència? No començada. Està patint bullying? No els agrada, a les escoles no els agrada això. Però sí, dona'm informació de com el veus tu. Pensem que passen moltes hores dintre l'escola. I el profe, si tu li demanes, doncs estarà més al loro i veient més coses. Problemes físics, el que dèiem, que s'aixeca i té nàusees, que té mal de cap, no vol anar a l'escola, li deixen d'agradar coses que abans li agradaven, ja vol deixar les extraescolars. Dius, pues, com pot ser? Si sempre li ha agradat moltíssim el hockey i ara no vol anar. Aquests petits canvis de comportament i retrocessos, comença a fer-se pipí al llit, quan feia 8 anys que no es feia, ja dius, ui, aquí està patint unes emocions tan grans que surten per la nit, no? Aleshores, quan detectem cosetes d'aquesta manera, jo crec que el primer que hem de fer és posar-nos en contacte amb l'escola, dir, estic veient aquests canvis de conducta amb el meu fill. Vosaltres noteu alguna cosa? Li pots fer un cop d'ull a l'hora del pati? Estar més atents. Només estar més atents. I donar-li l'espai. Veig que hi ha alguna cosa que et preocupa. Si necessites parlar, parla. Sí. I, a veure si el nen ho aconsegueix treure o explicar d'alguna manera. Parla amb els papes dels seus amics. Perquè moltes vegades els amics veuen coses i li expliquen als seus pares. I aquests pares no t'ho diuen perquè els hi sap greu. Però si tu preguntes, doncs potser t'ho diuen, no?
Al final és estar molt, molt atent, com bé comentaves, als petits canvis, que al final són una miqueta l'arrel de tot.
Exacte.
El que va...
Sí. Cada cop que hi ha un canvi de comportament, alguna cosa està passant. I pot ser una cosa bona, però quan veiem que porta setmanes trist, que li falten coses, que ha baixat les notes, que dius, ui, anem a veure aquí què passa, anem a intervenir. I si tens sospita d'alguna cosa, demana ajuda a un professional que doncs, potser fent unes quantes sessions amb el nen és capaç de treure el que està passant.
Al final, ho diem sempre, una bona diagnosi i estar molt atents ens permet treballar moltes coses. En el cas del bullying, anticipar-nos, abans ho deia la Sílvia a la introducció, no? que buscant una miqueta d'informació, el bullying a nivell mundial és causant directe de 200 morts anuals. Per tant, déu-n'hi-do.
Sí, prevenció. Com tot la part de psicologia, sempre us dic, molta, molta prevenció. Molta prevenció. I la prevenció comença des de casa i comença des de parlem amb el nen, parlem de les nostres emocions, que pugui expressar-se, que pugui dir, que senti en nosaltres que som adults que els hi donen seguretat. Que de qualsevol cosa els meus pares em podran ajudar. I no és fàcil. Però si no ho proves, no ho aconseguiràs segur.
Ens quedem amb aquesta prevenció, que segurament escoltar i prevenció són les dues paraules clau per acabar amb l'assetjament escolar. Susana, un plaer tenir-te de nou amb nosaltres al Penedès en Xarxa, avui celebrant el Dia Mundial de la Lluita contra el Bullying. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
Penedès en Xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Amb Subze i Diego Ojeda cantant Stop Bullying, posarem la cirereta final aquesta primera hora.
Se levanta preparado para otro día de colegio. Él saca 10, se lo está tomando en serio. De familia obrera, su padre se parte el pecho. Va a darle lo que él no tuvo, está tan satisfecho. Entra a clase como cualquier otro alumno. A los 10 segundos recibe el primer insulto. Friki empollón, también se ríen de su ropa. Lo llaman niño pobre y él por miedo los ignora. Suena la campana, llega la hora del recreo. La chica que le gusta está sentada en el pasillo. Tiene miedo a declararse, se siente tan feo y se sienta aislado a comerse su bocadillo. Recibe un pelotazo, sabe que ha sido a propósito en la boca del estómago. Esto provoca su vómito, se acerca para grabarlo.